El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 30 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a cuat.cat, avui en companyia de l'Anjane Conesa, molt bon dia.
Bon dia.
I del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia també.
Bon dia.
Estem en carrera ja d'eleccions, aquest diumenge tenim aquests comicis que decidiran si canviar o no un model, que és el que s'està parlant darrerament. Hem tingut exemples com un cara a cara que molta gent ha titllat que ja estava fora de temps, inclús algun acudit ha sortit per Twitter d'aquell cara a cara entre els candidats del Partit Socialista i del Partit Popular, perquè realment el que hem visualitzat en les últimes setmanes i en clau espanyola és que aquest bipartidisme ja a nivell mediàtic i a nivell d'altres coses s'ha perdut. No sé si podrien sentenciar o no ja aquest missatge, però aquestes eleccions portaran aquest contingut i d'altres, però sobretot això, un final, potser el final d'una època. Què en penseu?
Jo era de les que pensava, en primer lloc, que el Rajoy havia fet bé en no anar al debat a 4 del 3 Media ni al debat del País, que era bo que enviés a la vicepresidenta, perquè, clar, en un entorn de nova política, enviar el Rajoy a aquest tipus de debat no era prou adient, no? Però l'altre dia vaig parlar amb un assessor del Pedro Sánchez i em deia, no, el Rajoy l'ha pifiat, bàsicament perquè al final de la campanya, una setmana abans de les votacions, està donant alè al Pedro Sánchez en un debat vis-a-vis que li donarà força i que consolidarà una mica el bipartidisme, quan aquest debat potser no era necessari, no? I llavors el que s'ha vist precisament és que el bipartidisme ha revifat una setmana abans de les votacions, tot i que jo crec que sí que és cert que el Pedro Sánchez doncs anava guanyant el debat a la primera hora de la missió, però quan va entrar en la desqualificació el president del govern, doncs jo crec que això a la gent no li agrada. Tu pots dir la situació ha estat indecent i dius el mateix, i és molt diferent a dir vostè és indecent.
Una cosa, una de les dades significatives és que, segons l'enquesta que va llançar, em sembla que era el grup a 3 Media després del cara a cara, és que cap dels dos candidats havien guanyat el debat. Un 35% sí. De la gent pensava que no havia guanyat cap dels dos, que això és significatiu, també.
Jo no vaig veure el debat, aquestes eleccions, la veritat és que no n'he vist gaires, m'ho he posat una mica més en calma. Ara, sí que he vist fotos, i ja només la posada en escena és d'una altra època. O sigui, aquella taula, aquelles cadires, és que ja va passar...
Per no parlar del moderador.
Sí.
Cris paper el del moderador.
Però ja va passar a les últimes eleccions, amb el debat que va haver-hi amb el Rubalcaba, que també... O sigui, eren debats anacrònics, en aquell moment el bipartidisme encara era el que era. Llavors, aquest debat és una mostra més de que sí que el bipartidisme no és que s'hagi acabat, sinó que s'ha acabat tal i com l'hem entès fins ara, que hi havia dos grans partits que bàsicament s'intercanviaven el poder. Val? Ara sí que el bipartidisme, en el sentit de que aquests dos partits, com a mínim un que serà el PP, seguiran tenint la força majoritària, ara bé estaran molt més matisats per altres forces, diguem-li, emergents, com a mínim a la política espanyola, perquè Ciutadans nova força no és, perquè com a mínim aquí la coneixem des de fa un temps, però clar, l'estat espanyol és una cosa nova i fresca, se suposa. I per tant, si això és la fi del bipartidisme, entesa, com que ja no tindran aquest poder intercanviable, sinó que necessitaran de tercers partits, sí. Ara bé, jo segueixo pensant que a la llarga, el bipartidisme que s'ha tingut durant tants anys que també pesa i que molta gent, abans de provar segons quines noves aventures, acabarà seguint confiant en la marca de sempre. Però bé, ens queda molt pocs dies per veure-ho, això.
No, i a més serà molt interessant el que passi a Catalunya, no? Perquè tradicionalment, ara ja no, però des de fa molt de temps, doncs el PSC a les eleccions generals era la primera força política i el que s'està produint és una mica com un... Està substituint en Comú Podem el Partit Socialista de forma paulatina, sobretot, per exemple, a la ciutat de Barcelona, no? I, per exemple, l'Enric Juliana, des de fa molt de temps, té la teoria que la sociologia maragalliana de Barcelona se l'està quedant en Comú Podem i a De Colau. Jo crec que això està passant i que el PSC ha de fer una reflexió.
Doncs, com dèiem, és una cursa que li queda ben poc, pocs quilòmetres per arribar aquest diumenge i que situen les enquestes en un resum que traien, sembla que era el diari Ara, bàsicament la força més votada, ja comentava el Joan Ramon Armadàs, el Partit Popular. Ara bé, dèiem, em sembla que feien servir el titular de qui aconseguirà la medalla de plata, perquè serà clau per decidir el nou govern, si és que no hi ha altres sorpreses pel camí, que realment doncs, o realment el PP revalidi una majoria còmoda, molt, molt, molt còmoda de cara a les eleccions, o que s'enfonsi del tot. Que això també, fins a l'últim moment, això són les eleccions.
En aquest punt, ho comentàvem abans de fora de micròfon, tant PP com PSOE ja preveu a la castanya. O sigui, ja saben que se la peguen. Ara bé, la castanya pot ser més sonada pel PSOE que pel PP, perquè el PP, ara mateix, segons sembla, tindrà una castanya, però seguirà sent la força més votada i podrà seguir sent, segons com, la força que, en aquest cas, amb ajuda, segueixi governant. En canvi, el PSOE pot passar de ser l'única, com aquell qui diu, gran oposició, a que es vegi fins i tot passada per davant de Ciutadans. I això pel PSOE serà, vaja, una gran ferida moral, fins i tot. Perquè, vaja, significarà que ja és que no són ni el segon partit a nivell espanyol, i això m'imagino que farà molt de mal. Ja ho hem vist aquí a Catalunya, progressivament, com la castanya del PSC, ha estat des que tenien la presidència del govern i de Barcelona i de gairebé tot.
D'abans ja venia la baixada, el que passa que, mira, però, clar, baixaven en vots i governaven més, era clar, aquesta paradoxa.
Però des de llavors, des del president Montilla, la caiguda del PSC ha estat total a Catalunya, i ho hem vist això a Generalitat, ho hem vist a Ajuntaments, i ara m'imagino que això també s'està traslladant a nivell espanyol, perquè aquí a Catalunya ja hi havia, diguem, alternatives d'esquerres, el que passa que a Espanya aquestes alternatives d'esquerres, l'única que hi havia era Izquierda Unida, i moltes vegades estava igual de tenir aquest punt de pudor, bueno, pudor no, potser no és la paraula adequada, però d'olor del passat que tenia el PSOE. I per tant, en el moment que et surten alternatives que la gent segurament se les mira amb més il·lusió, i jo crec que és molt encertada la campanya aquesta de Ciutadans, de vota amb il·lusió, perquè molta gent ja votava amb desídia, de mira, escolta, voto aquest i passa el que vulgui.
Sí, tant, voto el mal menor,
sí,
no?
Sí, sí, el que sé, que mira, no m'acaba de comer amb el nas tapat, votar amb el nas tapat. I en
voto
canvi,
per descarte. Clar, aquest no, a veure què em queda.
Podemos i Ciutadans, amb àmbits diferents i amb motius diferents, segurament a molta gent li han tornat aquesta il·lusió de que les coses canvien a nivell espanyol. Aquí a Catalunya, clar, tot això, tots aquests sentiments funcionen de manera diferent, perquè, clar, hi ha un gran tema que és el que ho monopolitza tot, que és el de la independència ara mateix.
No, i el pol d'esquerres que s'ha creat entorn a Podemos, Ada Colau, està forjant un discurs propi en termes del debat Catalunya-Espanya, defensant aferrissadament el dret d'autodeterminació, amb un discurs molt marcadament d'esquerres que s'està diferenciant molt i molt bé del PSC, i el PSC el que ha optat és per competir amb Ciutadans en el mapa polític català i espanyol. Per tant, s'està redefinint, redibuixant tot aquest mapa, i ahir em va sorprendre una cosa, que l'Owen Jones, que és un articulista important i una persona que influeix molt en la Labour Party a Gran Bretanya, doncs, i que s'autodefineix com a socialista, ve a Espanya i a Catalunya a fer campanya per Podemos i per En Comú Podem. Vull dir, és significatiu això.
És l'espai tal com s'està dibuixant, el que s'està repartint ara en aquests moments.
És que aquest noi va fer campanya fa 4 dies per Jeremy Corbyn. O sigui, està en el Labour aquest noi. I quan ve a Espanya fa campanya per Podemos.
No sé, el mapa, el que dèiem, de com s'està dibuixant les forces, sobretot per aconseguir aquest centre, no? Hipotètic centre, que és el que més o menys atorga la majoria als partits, des de les posicions d'esquerres i de dretes, ja fa molt temps que s'està desdibuixant o redibuixant, redefinint. No sé si el dia 21, després de les eleccions, que segurament estarem parlant la setmana que ve d'aquest tema i com es formarà, veieu un escenari similar com el de Catalunya per a Espanya, o serà un viacrucis molt més curt?
Com a mínim hauran d'haver-hi acords per la investidura, i esperem que vagin més ràpids que no pas aquí, no?
També crec que... Perdona, sí. A Espanya tampoc tenen sobre la taula... és un problema com el que hi ha aquí a Catalunya. Catalunya, aquesta investidura, que jo segueixo recordant, està dins dels terminis, que la gent s'alarma perquè sempre hem tingut pactes en una setmana, i que les pactes s'allarguin, no passa res, és normal, i entra dins dels terminis, diguem, que no habituals, però sí legals. a Espanya no tenen una decisió tan transcendental per prendre. Per tant, segurament veurem uns pactes, si és que els ha d'haver, com els que estem acostumats, que amb un parell o tres de setmanes, tenint en compte que hi ha el Nadal pel mig i tot plegat, probablement després de Reis tindrem el proper govern espanyol, sigui el que sigui, amb els pactes que sigui. Mm-hmm. Potser llavors a Catalunya també anunciem l'acord de les eleccions que va haver el setembre.
Però no creus que no cal allargar tant els temps, i em refereixo a la CUP? A veure, jo sóc de les que penso que la CUP són supercoherents i que no els hi vol escoltar és perquè, vaja, realment no vol, no? Perquè parlen sempre molt clar i sempre han dit des d'un principi quines són les seves intencions i s'ha d'entendre que és un partit diferent que necessita els seus temps. Però tant, vull dir, ens hem d'esperar fins al 27 de desembre a la seva assemblea, perquè clar, tots ens pensaven que la penúltima trobada a Manresa era una assemblea i no, era una consulta.
Sí, és, a veure, el que tu dius, la CUP és un partit diferent i ho ha deixat prou clar. Mm. Per tant, com que no estem acostumats, i entre cometes, l'audiència no està acostumada, però és que Convergència, o Junts pel Sí en aquest cas, Convergència, Esquerra i tots els que hi ha darrere, tampoc estan acostumats, perquè és que abans Convergència i Esquerra, quan havien d'arribar a un acord, com és el que dic, parella de setmanes, parlem, fem un cafè, ara tu amb aquesta cadira i amb aquesta, ens repartim el tema, i així ha quedat. I així és com s'havia fet sempre des que va tornar la democràcia.
Inclús amb un tripartit pel mig.
Correcte, ja vull dir, amb un tripartit per mig era el mateix, però amb tres en aquest cas. Vull dir, i l'acord va dir que menys. Però en aquest cas, a l'altra banda de la taula, Junts pel Sí té un partit que funciona diferent a tot el que havien estat acostumats fins a aquest moment. Per tant, és massa llarg? Segurament sí, pel que hem vist fins ara, però no ho trobo malament, i a més tenint en compte...
És massa llarg si l'objectiu era tenir govern abans de les eleccions generals.
Però és que l'objectiu no és tenir govern abans de les eleccions generals, l'objectiu
bueno,
és la independència.
Però quan s'ha vist tot l'atac del Montoro pel tema del fons de liquiditat i tal, a veure, hi ha una certa urgència en definir quin és el govern, i tot tenint en compte que a més es va aprovar una resolució de ruptura que apel·lava i que instava un president i un govern.
Però
vull dir,
aquest pacte...
Per una part, els temps s'allarguen i per una altra banda, hi ha com... A veure, què és la lògica? Primer, investim un president, nomenem un govern i després ja farem un ple i que s'aprovi el que s'hagi d'aprovar. Però,
clar, però
estem
en
el món al revés.
En aquest cas està tot lligat i la CUP, o sigui, al cost de la situació de la CUP, a la CUP les eleccions d'Espanya ara... Anava a dir que paraules molt grosses, però no li importen gairebé res.
I això és coherent.
No es presenten, però clar, per tant, com que la CUP a aquestes eleccions no li importen per res, no té cap pressa i aquestes eleccions no li condicionen el pacte que arribin Junts pel Sí. Al contrari, si l'allarguem, que no dic que ho hagin fet expressament, si l'allarguem i gràcies a que l'hem allargat, Convergència o ara Democràcia i Llibertat es pega una castanya més gran, doncs tot això que guanyem per la CUP, no? Tot i que no crec que pensin així, perquè jo penso que així com avui a l'OMS ho sentia abans de venir cap aquí, comentava als votants de la CUP, ho ha dit a Catalunya Ràdio, si no em voteu a mi, que ho entenc perfectament, voteu a Esquerra ara. Vull dir que jo crec que en el fons la CUP vol que hi hagi forces independentistes també a Madrid, perquè la CUP no és tonta i sap que a Madrid s'haurà de negociar alguna cosa. La ruptura, segurament, però no farem una ruptura d'apagar i vámonos, o sigui, hi haurà coses que s'hauran de parlar. I per tant, és bo tenir aquesta força a Madrid sense independentista, malgrat
sí,
no l'utilitzis de la mateixa que l'utilitzis abans.
Sí, però és curiós, perquè han demanat l'abstenció. Vull dir, ells no es mullen. Vull dir, poden votar Esquerra, que votin Podemos, vull dir...
Està clar.
No han fet tampoc un... A veure, a mi em sorprèn que no els sembli malament que la gent voti Podemos.
Perquè la CUP té dues ànimes, diguem, l'ànima independentista i l'ànima, diguem, d'esquerra profunda, diguem, de lluita social. I, per tant,
sí, però Esquerra
Podemos tancar-ne perfectament aquesta segona... En canvi, la primera de la independència...
A mi no em deixa de sorprendre.
Home, però, justament, si la CUP, una de les coses que tenia com a condició era no investir l'Artur Mas, era per aquesta segona parada, per aquesta segona ànima, diguem, que no és la sobiranista, perquè si només els mogués el sobiranisme, no haguessin tingut cap problema per investir Mas, m'imagino. Mm. Per tant, en el moment que posen a Mas com un fre, com una línia vermella, és perquè també els importa l'altra segona part del programa, que és... com activem les polítiques socials, el pla d'emergència social aquest que comenten, i això per ells és tan important com la independència. I això costa molt d'entendre si no ets de la CUP, diguem, amb aquesta... que tinguis els idearis de la CUP tan ficats a dins, perquè el votant de Junts pel Sí això no ho entén. El votant de Junts pel Sí diu, escolta, ara estem aquí per fer la independència, i com tu dius, fem un president, i després ja en parlarem de si fem polítiques socials d'aquesta manera, de l'altra, de si plantem naps o plantem cols. Però això, el votant de la CUP moltes vegades ha de decidir per aquestes dues vessants. I al voltant de Junts pel Sí, no vull dir que no li importi el que passi amb la sanitat pública o les escoles públiques, està clar que li importa, però segurament a l'hora de prendre una decisió tiraria endavant per la independència, i el tema de la sanitat pública i tot plegat ja ho parlarem després amb les majories que toquin. I en canvi la CUP això ho vol posar amb la mateixa importància que la independència, amb aquest paquet que surti de president, govern, pla de xoc, tot plegat ja forma part d'un què. I per tant sortirem amb aquest pacte quan estigui tot, absolutament tot, tancat i barrat i pactat, i ens sentim còmodes com a CUP per investir el president que sigui, i no només el president, sinó el govern que sortirà d'aquí, que òbviament no serà el que la CUP voldria al 100% perquè té 10 diputats, però sabran que allò estan d'acord d'alguna manera amb que amb la poca força que tenen amb 10 diputats han aconseguit que els seus plantejaments estiguin representats amb aquest nou govern. I m'imagino que és això, i repeteixo que la CUP és un partit que és complicat d'entendre perquè fa les coses diferents a com fins ara les havíem entès en política a Catalunya.
Doncs ja veurem, ja veurem què passa. Com deia el Joan Ramon, estem encara dins del termini fins al 9 de gener.
No patim, no patim.
Per tant, alguna cosa sortirà. O ens veiem al març o continua.
Però de totes maneres, unes eleccions al març jo crec que a Junts pel Sí no li interessa. A més, jo dubto que Esquerra...
Jo no sé si li interessa. Ja,
ni, a la CUP, ni a la CUP.
Dels que hem de pactar, dels que hem de pactar possible pacte per poder investigar algú, els interessa realment arribar al març, tant a la CUP com a Junts pel Sí? Jo crec que els interessa, per exemple, o el que pot semblar és que els interessi a la resta, evidentment, per qüestions òbvies, però...
No crec, eh? Ja...
L'únic que li pot interessar...
Tot i l'esgotament que tothom demostra...
Per l'esgotament, no només de, que significa pel partit en termes de recursos humans, de gent fent campanya, sinó també en termes econòmics, que fer una campanya electoral sí. Costa calés, i els partits no van precisament sobrats de pressupost per fer campanyes electorals. Vull dir que jo...
I el país també, evidentment.
Ja, clar, no, la... convocar eleccions costa calés, molts.
No arribarem al març, eh?
No arribarem. Que parlàvem dels debats que hi ha hagut, teníem el del País, el del Periódico, el de 8TV...
El País va ser molt heavy, jo crec, eh? Perquè deixar el faristol buit va ser com...
Sí, no van voler la vicepresidenta?
Jo crec que es van... A veure, jo no sóc sospitosa de votar al PP ni defensar el PP, però déu-n'hi-do, jo crec que van fer una mostra de força important. En canvi, per exemple, el 3 Media van deixar la vicepresidenta i el Rajoy els va compensar anant a la Sexta Noche. No sé, aquí va haver-hi una negociació, però sí.
Sí, però periodísticament jo ho puc entendre perfectament. Tu demanes dels caps de llista, els caps de llista n'hi ha un que et diu que no ve, doncs llavors no ve ningú, ho sento molt.
Sí, però deixar el faristol buit.
Però justament, és que a veure, és que estem molt acostumats,
em poso
del gremi periodístic, però és que estem molt acostumats a que els polítics facin el que vulguin amb nosaltres, dels periodistes. I una prova és els blocs electorals. O sigui, cada vegada, cada ara que veiem les notícies de TV3 o Catalunya Ràdio, sentir la cantarella, els professionals, estem d'acord, això és una imposició, bla, bla, bla. Quants anys fa que estem amb la mateixa cançoneta? I quants anys fa que els periodistes no són capaços de dir fins aquí?
Val, jo en això, dels blogs, estic totalment d'acord amb tu. Totalment. Ara, doncs d'acord que no acceptessin que la vicepresidenta anés al debat, d'acord, però fins al punt de deixar el faristol buit, no cal.
Clar,
no cal.
Però és que qui posa les normes del debat? Els polítics o els periodistes?
I a més, el País portava dies fent sang amb el tema de Síria, de, a veure, i del tema de l'atemptat de França, de si Espanya havia d'intervenir i formar part de la qual... Portaven dies burxant. Llavors, clar, suposo
però
que...
Però escolta, però jo crec que igualment no pot
no,
ser...
Que vull dir que hi havia una situació... Però... No, que jo vull dir que hi havia una situació de tensió prèvia al debat que va tensar la corda.
I que això castiga...
Objectivament va tensar la corda.
Castiga Mariano Rajoy i el País no assistint...
Potser sí, però és el joc de polítics i periodistes. Jo no soc ni política en aquests moments ni periodista.
Qui no va al debat és el Rajoy.
Però que em sembla interessant i la teva reflexió, i que pot ser real, vull dir que no estic dient que sigui sense ficció, dic que no em sembla gens bé que en un mitjà, en aquest cas privat, que és el País, per una postura o un editorial... respongui un partit polític que sí que és una qüestió pública, perquè és una vull dir que el votarà la gent, vull dir que forma part de l'àmbit públic, que estigui un mitjà de comunicació perquè no estigui d'acord amb una
jo crec que hi havia aquest rerefons i a banda hi havia una estratègia del Partit Popular, i nosaltres portar el president del govern a debats a quatre, perquè d'aquests quatre, dos encara no tenen representació al Congrés de Diputats.
però ningú se li escapa que aquests quatre són els que ara remenaran les cireres.
Sí, però que hi havia una, a veure, hi ha una estratègia del partit perfectament legítima i respectable. Llavors jo crec que aquí ha d'haver-hi un equilibri entre el que volen els periodistes, un debat a quatre, amb representació dels quatre, i a l'estratègia del Partit Popular, en aquest cas, de dir no portarem el president, sinó que portarem a la vicepresidenta. I tal com van fer el 3 Media, que tampoc és sospitosa de ser pro PP, doncs bueno, van deixar un marge perquè poguessin portar la número 2 del govern i després és quan el PP compensa.
Però després del debat de dilluns, del cara a cara, dius estratègia de per exemple, el Partit Popular per evitar exposar en un debat a 4 el president.
Al final l'han exposat en un debat a 2.
Però no els hagués sortit millor potser haver anat al de 4 i no haver fet el cara a cara,
sí,
per exemple.
A toro pasado, sí. I jo he dit al principi que jo era de les que pensava que l'estratègia del PP de no portar el debat a 4 al Rajoy era encertada i deixar al final el debat a 2, i s'ha vist que això no ha funcionat, no? Però jo tinc una teoria. Jo vaig veure el Rajoy poc preparat i sorprès de l'atac que feia Pedro Sánchez en tots els fronts. I això em va fer pensar que hi havia una espècie de pacte entre els dos partits de no
lesió,
perquè jo veia el Rajoy sorprès d'aquell atac sense pietat, i aquí ha d'haver-hi alguna raó de fons perquè el president del govern estigui flipant.
No sé jo si van arribar d'aquest pacte aquest tipus de coses.
Algun pacte, per exemple, pactar no parlar de Catalunya, per exemple, ja, perquè, no sé, tu no ho vas veure.
No, ho he sentit, que el moderador...
Va haver-hi un moment espectacular que el moderador, que rebia els tuits en paper, vull dir, va dir... Tenim una pregunta del Màrius Carol, director de La Vanguardia. Què pensen fer vostès amb Catalunya? Té la paraula el senyor Pedro Sánchez. No, perquè la corrupció...
Sí.
I mitja hora més tard, el moderador diu, per cert, tema català. I l'altre, no, perquè un plan Marshall per a Àfrica. Què estàs hablando? Vull dir, algun tipus de pacte previ al debat hi havia. No sé fins al punt del que jo he dit,
però... Però igualment, és el que jo li vaig dir, ahir teníem l'Alfredo Bergo a la tertúlia, i jo li vaig dir igualment... Estaven d'acord amb el tema, vull dir que és que es va solucionar amb una frase, em sembla, de unitat d'Espanya...
I l'altre dia, estem d'acord.
Vull dir que tampoc hi havia debat ni polèmica...
Això no és una solució per Catalunya, això és una solució per Espanya. O sigui, ja no per Espanya, és una solució de discurs pel teu partit.
És una solució pel PSOE i el PP per no prendre mal fora de Catalunya.
Clar, però és que no és una solució, és una postura. O sigui, la teva postura, justament, el que farà... és encabronar més a la gent, a segons quina gent aquí, als independentistes, òbviament. Perquè dir que la solució és la unitat d'Espanya vol dir que estàs directament no tenint en compte gairebé la meitat de la població que t'ha votat opcions independentistes. O sigui, escolta, tens el 50%, fem un número rodons, d'un territori que et diu que vol marxar. O sigui, però afronta aquesta situació, fes alguna cosa.
Però estan seguint igualment, estan sent molt coherents en el sentit de que el problema de Catalunya, vist des de Madrid i des dels principals partits polítics, no és un problema social, és un problema de política de Catalunya. Per tant, no s'entén com a problema, i això és el que jo crec que s'està...
Dic
des de Madrid, no parlo dels partits i de delegacions que hi hagi a Catalunya. Però és el que es veu i això és com ho mostren, i per tant li treuen importància perquè no veuen el problema ni conflicte, sinó veuen un problema polític.
Això, mira, podrien arribar a tenir raó si no portéssim 4 anys seguits amb manifestacions d'aquest tipus a Catalunya. Dius, mira, això és una cosa que s'ha inventat el Mas i els de la CUP i el de l'Esquerra.
Han mogut algun tema d'actitud? Han canviat de parella?
Però això és el que em sorprèn, que continuïn pensant-se, i hi ha molta gent i molts opinadors, que això, que la independència se l'ha inventat a l'Artur Mas per tapar la corrupció. Jo no, o sigui, m'imagino que aquesta gent no trepitja gaire a Catalunya per veure que, vale, jo puc entendre que l'Artur Mas s'hi arrepengi amb aquest tema. Ara bé, o sigui, estàs dient que l'Artur Mas o els presidents o els partits tenen la capacitat de moure tota aquesta gent durant 4 anys seguits? Vaja, és no entendre gaire la política. Mira, jo vaig estar a Madrid, casualitats de la vida, fa un any, quan hi havia una manifestació de Podemos, que va ser, una cosa brutal. Jo estava allà al mig i realment vaig flipar. Dic,
què feies tu allà?
Presentar un llibre. No
m'has morat.
Perquè quedi clar, eh?
Sí, no.
Una samarreta morada?
No, però com a periodista sí, aquestes sí, coses, no, doncs, això ho fem, per sí, sí. casualitats de la vida, una altra vegada que estava a Madrid, va ser els resultats de les eleccions europees, i vaig anar a la seu del PP a mirar, vull dir, escolta, clar, tot sí, són sí, coses sí. que com a periodista sí, 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 sí. m'interessa veure. I realment en aquell moment, el centre de Madrid estava absolutament col·lapsat d'aquesta marea lila i totes aquestes coses. Vull dir que és un partit que en aquest cas va tenir molt poder de convocatòria. Ara bé, si fessin aquesta manifestació avui, Podemos tindria aquesta força? Què vull dir amb tot això? Que un partit pot tenir una capacitat de convocatòria i d'il·lusió i tot plegat durant un temps en un moment determinat, però 4 anys ja no és un partit, perquè les coses han canviat molt, i fixa't que aquest partit, que en aquell cas hipotètic dels primers anys era Convergència el que governava, ara hi ha Junts pel Sí, per tant ja no és un partit, és el que defensa aquest partit, en aquest cas amb altres, que és el sobiranisme el que ha mogut a la gent, i no a l'Artur Mas per tapar la corrupció. I això m'estranya que no ho vegin des de Madrid, jo estic segur que sí que ho veuen, però que no els interessa ensenyar que ho veuen. Els interessa més dir que això és un problema de polítics i no de ciutadans.
Jo quan,
de ciutadans de ciutadania, vull dir.
Jo quan he parlat amb algun polític que està a Madrid, que cada vegada ho faig menys, perquè com ja no estic en aquest mundillo, però sempre em diuen que el que opinen a Madrid i el que veuen de Catalunya és molt diferent al que veiem des d'aquí. Per començar, no ho consideren un problema, una prioritat, no és aquests catalans que s'estan barallant o que... Però no ho consideren una prioritat ni un tema a abordar d'una manera doncs, seriosa, rigorosa, i doncs això, no? Deixem-los decidir d'una punyetera vegada i que votin i ja està. I que solucionem el tema votant, és que no hi ha més. Doncs no, per ells no és un tema doncs, que estigui en agenda política. Vull dir, si reaccionen, reaccionen, perquè hi ha una acció prèvia, però no...
Deixa'm explicar una anècdota d'una amiga madrilenya que vaig conèixer quan vaig estar estudiant a Escòcia. Que em va dir fa molts anys, l'any 2008, dic, jo crec que Catalunya i Espanya és com un matrimoni. Diu, s'haurien de separar un temps, veure si els hi van fer les coses per separat, i si no, si es troben a faltar, tornar-se a juntar. Em va fer gràcia el comentari, perquè era innocent, i venint d'una persona doncs amb uns ideals segurament molt propers a forces polítiques que no defensarien mai una separació, però em va fer gràcia perquè era una reflexió de, ostres, si hi ha un problema, potser una distància, un temps, els hi va bé per aclarir-se les idees.
Si hi ha aquesta separació... A veure, jo no n'entenc molt de matrimonis, però igualment, normalment, quan hi ha una separació, un divorci, les estadístiques
no
diuen que
ja no
hi ha una separació.
Sí, normalment no tornes, t'acostumes massa a la bona vida de viure sol un altre cop, i ho deixarem aquí, i llavors, clar, tornar al malo conocido, com que no.
Bueno, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Sí, ara, no, més val.
Per cert, per acabar, un tema més divertit. L'Ara diu avui...
Ara estava divertit.
L'Ara.cat diu que ser president d'un país escurça la vida segons un estudi que ha fet la British Medical Journal, que assenyala que els líders d'un país viuen 2,7 anys menys que els candidats a la presidència. Això també crec que ho hauríem de tenir en compte. Aquelles persones que es postulen com a candidats...
Perquè menja molt als restaurants.
Sí, vull dir que... I a més han posat com unes fotografies del Barack Obama...
Com s'ha anat envellint,
sí,
no?
Sí, en 8 anys, però és que realment és... I jo també ho comentava l'altre dia, l'Artur Mas també ha fet un canvi. De... I no sé si...
Jo crec que hauríem de sumar-hi també per entrenadors del Barça.
Entrenadors del Barça també.
Va...
Sí, és veritat. Perden el pèl.
Sí, tu mira el Guardiola al principi i al final i semblava que haguessin passat 15 anys. I el Luis Enrique ja guardioleja en aquest sentit, pobret.
Sí,
s'envelleixen molt ràpid.
Doncs ho deixarem aquí. Gràcies al Joan Ramon Armadàs i a la Inzane Conesa per haver vingut aquest dimecres atípic, perquè normalment venen els polítics, però per temes de campanya...
Però no hem fet de polítics.
No heu fet de polítics. Parlen de política, però gràcies, us ho agraïm. Ara els deixem amb el programa de la Carme Reverte, el 50 a fons, i si ens escolteu a la remissió amb La Tarda amb Laura Alcalde.
El gall del monestir.